És el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Si són les 7, això és Islàndia. A RAC 1, Islàndia, amb Albert Om. Avui, a Islàndia, Ivet Nadal en directe versionant Rolling Stones.
Jim, Jim, tristíssim cap al tard. Pels vidres veig els xics al parc. Cares guapes, oi que sí? El plor mai no em serveix de res ser ric. Jo vull sentir cantar aquests xics i el que sento només és com la pluja va caient pels vidres. Veig com passa el plor. Tristíssim cap al tard. Pels vidres veig els xics al parc jugant a jocs com feies tu, com cadascú. Pels vidres veig com passa el plor.
As tears go down. My riches.
Ai, quina gran manera de començar un divendres, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Albert Om.
I Ivet Nadal, bona tarda, mil gràcies.
Bona tarda, no, gràcies a vosaltres.
Home, és un regal, això, no?
Que xulo. Bueno, el regal també és ser-hi.
Home, és un regal barra atracament, una mica, no? Perquè no sé si és millor començar a parlar una mica i després poder cantar més que així en fred entrar cantant, què?
Jo crec que aquí a Islàndia tot va bé, no? Perquè et sents a gust, et sents emparat. Per tant, en un altre lloc potser hagués dit que no, eh? També et soc sincera. Però aquí més em sento bé i, per tant, és com a casa.
Escolta, com és? D'on et ve aquesta versió de Rolling Stones?
Doncs mira, va ser un regal. La veritat és que és una cançó que fa molts anys que va ser versionada per la Maria Mar Bonet, no sé si l'any 78 o una cosa així, mai
no,
més...
No la conec, aquesta versió.
Mai més s'ha tornat a cantar. I llavors va fer una adaptació a l'Enric Casasses, que és una lletra i una obra d'art nova, un poema nou. I a través del Pascal Comelade em va dir, ostres, aquesta cançó l'hauries de cantar, no? I no acostumo a cantar versions, perquè sempre m'agrada cantar coses que em passen a mi, però sí que amb aquesta cançó sentia que hi havia coses que podia sentir molt properes a mi, no?
Què hi havia que et ressonés en aquesta lletra d'aquesta cançó?
Com passa el plor, no? Que passi el plor, no? I aquesta revisió cap a la infància, no? Que és on veus les coses, si Déu vol, no? més boniques, no?
I aquesta cosa de veure el món a través dels vidres, no?
Mm.
Que fa gràcia. Aquesta és una metàfora maca, no? Que com si tu estàs a casa, no? Que et passen les teves coses i a través dels vidres veus què hi ha fora, no?
Clar, i pots veure moltes altres vides que els està passant en el mateix moment, a la mateixa hora, unes altres sensacions, sentiments, i tu potser estàs tancat en una situació bona o dolenta, però fora estàs observant algú que es baralla, algú que es fa dos petons, algú que juga, algú que plora, no? I és una sensació...
Què creus que pensem sempre? Que els de fora, els que veiem a través dels vidres, són més feliços que nosaltres o no?
Jo crec que sí, no?
Sí, no? Okay. Sempre pensem que els altres, no, els hi va millor.
Jo tinc aquesta tendència, sí, però no des de la queixa. Sempre tinc la tendència de, sí, de que pensar que la gent no pateix tant, potser, com un mateix, no? I això és un pensament bastant injust.
Escolta, que em diu l'Àlex que ha trobat la versió de la Maria del Mar.
Va.
Sí?
Sí, sí.
A veure.
Dulce remor de cada tarda, no t'esfereixis de manyaga, em veus i em rialles d'infants que
imaginava Mick Jagger a casa seva, Keith Richards, no? Que un dia els hi passin totes les versions que han fet de totes les cançons que han fet ells, no? I que s'hi podrien estar tota una tarda, tranquil·lament, i tot un dia sencer anar-ho escoltant. Ara sentíem la Maria del Mar i Ivette Nadal, però tu quins referents tenies quan vas començar a cantar? T'emmirallaves amb algú de dir, hosti, si un dia jo pogués sortir a un escenari, tenir la veu, tenir la presència, tenir el talent, tenir el món interior que té no sé qui?
Jo vaig començar una mica a escoltar música i poesia una mica prematurament. Crec que massa d'hora. I llavors sí que em vaig escoltar molt música que entenia, les lletres, perquè per mi era molt important. Inicialment la persona que vaig escoltar més va ser Sopa de Cabra, el Gerard Quintana, la manera de fer que crec que donaven un potencial fort a les lletres. Però de seguida vaig veure el món de la poesia i el món de la poesia més a prop de la cançó, l'Enric Casasses, el Pascal Comelade, i això em va portar una altra perspectiva artística i una altra manera de viure.
Què vol dir? Que perquè t'he estat escoltant molt atentament, però m'he quedat amb la primera frase, Ivette, que vas començar a escoltar música massa prematurament.
Tot massa prematurament, en general. Sí, perquè s'ha de ser molt madur per posar-te a dins d'aquests mons. Jo amb 9 o 10 anys anava a molts concerts, molts recitals, vaig conèixer molta gent del sector d'una manera molt embrionària, molt al principi, i vaig viure amb moltes experiències de seguida, abans de ser major d'edat, no? I que potser ara això sí que ho canviaria.
Per què anaves a concerts amb 9 o 10 anys?
Per salvar-me de ferides. Sí, per salvar-me de ferides que tenia molt a prop, i llavors buscava una escapatòria, però no una evasió, sinó una zona de confort on es pogués somiar, on hi hagués pau, salut, on hi hagués fermesa, un espai saludable.
I amb qui anaves a concerts amb 9 o 10 anys?
Amb la meva mare.
Clar.
Clar, sí, clar, ara però... encara a vegades hi ha gent que em diu on està la teva mare? Dic, mare, ja no vaig amb la meva mare. Que a vegades sí, a vegades compartim bons moments, però vull dir, hi ha molta gent que em recorda, clar, era una nena, no?
Clar, han sortit noms d'alguns dels grans en aquests primers minuts de conversa, però tu tens aquesta habilitat i aquest talent també d'envoltar-te sempre de gent molt bona. No? Vull dir, i clar, Pascal Comelade, jo l'he citat, tu, l'Enric Casasses, el Gerard Quintana, el Caim Riba, i en aquest últim disc, Les Hores Blaves, de la Ivette Nadal, hi ha una versió que fa juntament amb una altra persona que no és la primera cosa que feu i que us estimeu molt, que és el Manolo García.
Que som i qui volem ser si la vida és un combat, deixar-se anar i sentir de foc buscant la llibertat. El meu cant et persegueix per trobar el teu univers. Cançó per mi que visc en una revolta entre el ser i el sentir d'una vida nova. Cançó per tu, cançó.
Com us veu conèixer amb el Manolo García?
Mira, ara m'he emocionat, feia dies que no escoltava la cançó i em venen molts records. En Manolo em va venir a veure en un concert molt petit que vaig fer a Girona. Això diu molt de la seva persona, perquè és una persona doncs, que penso que no li fa falta anar a buscar res ni ningú. I el que va venir era a recolzar i a dir-me, ei, és un camí molt difícil, però endavant, no? Inicialment va ser un contacte doncs, artístic i després es va generar una amistat i una manera, salvant les distàncies del seu èxit i del moment on quan ell va sortir, d'anar pels marges i de que ningú et dirigeixi què has de fer. No? I amb això crec que ens hem, bueno, s'ha fet una amistat doncs, molt bonica. No? I sempre doncs, hi ha un constant ànims perquè sap que és un camí difícil i que els ànims d'algú que té tanta experiència doncs abracen i emparen molt, no?
Quants anys tens ara?
M'has fet la pitjor pregunta que em pots fer, Albert, eh?
Sí?
Ostres, sí. Fa molts anys que tinc la mateixa edat. Però molts, eh?
Quina?
No, mira, no sé. És que, com que he estat molt de temps malalta, jo vaig aturar el temps. Però no, la veritat, ara en tinc 35. Però per mi no els tinc, eh?
Quants en tens?
Doncs tant de bo en tingués 22, com a molt.
22 voldria dir que portaries quants anys al món de la música? Perquè vas començar molt jove, no només... Sí. Clar, si anaves a concerts i t'entrava tot aquest món i amb 9 o 10 anys, vol dir que què, amb 16 o 17?
Sí, exacte, sí.
16 o 17 comences a cantar.
Sí.
I on volies arribar?
No vaig premeditar res, absolutament res. I potser això, doncs, és que és molt vocacional. No crec que sigui una professió, com m'ho prenc jo. Perquè si no, segurament, algú diria, oh, noia, fes una altra cosa. Saps què vull dir? Ho faig perquè és la meva manera d'expressar-me amb el meu món, amb els altres, de dirigir-me amb coses que potser no puc dir en una conversa o que no puc gesticular, doncs ho dic a l'escenari, no? L'escenari és el lloc on estic més segura, no?
Ho dius a l'escenari i ho dius també escrivint, perquè, clar, a més, les coses van juntes una mica, no? Ja acabes de publicar aquest Les Hores Blaves, aquest disc que estem sentint algunes cançons, que tu ens has fet aquesta versió de Com passa el plor, d'aquestes Tears Go By de Rolling Stones, hem sentit també el Cançó per tu de l'Ivet Nadal i el Manolo García. Però és que fa uns mesos vas publicar aquest Camí del Text, que és aquest llibre, aquest poemari, publicat a Edicions Poncianes, on hi ha moltes coses que són cosines germanes del que escrius a les cançons després, no?
Sí, miro que sempre surti una mica, s'acompanyin, sempre... Jo quan vaig començar, Albert, els cantants, els cantautors em deien millor que recitis, i els poetes em deien millor que cantis. I jo, que sóc molt tossuda, vaig pensar com que a mi aquí no em mana ningú perquè vaig per lliure, ningú... doncs faré les dues coses, perquè...
Però quin morro, no, que et diguessin, sí. Això? És com si cadascú volguessin que tu no fossis competència seva.
Exacte, sí. I com que era molt jove, la gent potser pot ser més manipulable. I jo, doncs, malauradament, pot ser per desgràcia, perquè potser m'haguessin anat millor les coses si em deixés influenciar més, eh? Però estic orgullosa... Ho dic amb humilitat, però amb orgull, malgrat la redundància, doncs, no, jo vaig decidir doncs, seguir fent les dues coses. Hi ha cançons que... Clar, una cançó ha de tenir una durada de temps i, per tant, la lletra s'ha d'entendre molt més ràpid. Un llibre te'l pots... i pots donar més temps, no? Tot i això, sempre intento humilment que les lletres tinguin un caire poètic, no? I és veritat que Les Hores Blaves i El Camí del Text doncs, s'han composat al mateix moment i s'acompanyen per entendre una mica el...
Home, i tots dos són de color blau, perquè el blau surt a moltes lletres, eh? I a poemes. Què vol dir el color blau ara? Ho diu? O ara passes una etapa blava, diguem, la Ivet Nadal, o quan estaves escrivint això era blau? Tradueix-me aquest blau.
Mira, el blau, per mi, és una... Jo vinc de fer cançons molt tristes, molt melancòliques, per la meva personalitat... Per tant, no, sabia que havia de fer un canvi, per això també estic en un nou camí del text, també de les cançons, però no podia passar un color fluorescent, per exemple, amb molta alegria. El blau per mi és saviesa, és serenitat. I és cert que dona la coincidència que moltes persones que m'han acompanyat els darrers dos, tres anys, tenen els ulls blaus. I vaig pensar, evidentment que no és el fet de que tingui el color dels ulls blaus que a mi em transmeti això, però sí que jugant una mica amb el joc pictòric, perquè també m'agrada combinar-ho amb les arts plàstiques, pensava, ostres, el color blau doncs és un color doncs que és el que em convé, no? Aquesta serenitat, aquesta saviesa, aquesta mirada també una mica més filosòfica, no?
Llegeixo un dels poemes que escrius en aquest camí del text. Un cos prim per una vida tan gruixuda i greu. Aquí és tot, amb 12 paraules que deuen haver, no? Aquí hi ha la teva vida, no? Amb aquestes 12 paraules.
Sí. Sí, potser hi ha gent que diria, ostres, això es pot llegir molt ràpid, no? Però per arribar a dir això, hi ha molt patiment, hi ha molt pensament. I doncs, sí, un cos prim per una vida molt gruixuda i greu, per treure't culpes i ser conscient de que el cos ha sigut una carretera per on hi han passat moltes coses, no? I aquest llibre està ple de reflexions, no? De saber per què m'han passat tantes coses, no?
L'última conversa nostra va ser fa 3 anys, sí, que et vaig venir a veure a la Mútua de Terrassa, que sí, estaves en una unitat pels trastorns de conducta alimentària, sí, no? Per l'anorèxia, que paties, que pateixes, no? Perquè pràcticament crec que és una cosa crònica, no? Amb la Ivette Nadal. Ha canviat molt, de tal com jo et vaig trobar fa 3 anys, a com estàs ara?
Mira, el que ha canviat és que estem més lluny. Aquell dia estàvem més a prop. No, però et sento a prop igual, eh? Què ha canviat? Sí, han canviat moltes coses, perquè llavors va venir la Covid de seguida, i va passar una cosa per mi terrible dintre el món de la seguretat social, que jo en aquell moment defensava molt, i és que van tancar tots els hospitals de dia. Per tant, tinguessis l'alta o no, t'envien a casa i espavila't, no? I d'entrada, doncs, quan portes molts anys amb molts referents, encara que ja pugui dir tinc 35 anys i ja no necessito referents, sí que es necessiten referents quan es pateix, tinguis l'edat que tinguis. I llavors m'he hagut d'espavilar i també prendre consciència, no? I el que m'ha passat és que estic lluitant sola amb una sensació molt més de consciència del perill on m'havia posat, on m'he estat posant molts anys. La Covid m'ha fet una por increïble. Vaig estar tancada, no podia sortir de casa ni quan es podia sortir de casa. Em van haver d'ajudar i no podien ni sortir perquè sabia que el meu cos era de risc, no? Llavors, agafar aquesta por m'ha fet valorar, per desgràcia, que existeix la Covid, m'ha fet tenir la consciència de dir, ei, el cos n'hi ha un, potser no et vols morir, no? Potser no vols patir, no? I el fet de tenir por, jo no havia tingut mai por. I això és el que m'ha passat. He patit molt i estic sense referents i em sento com molt desprotegida. Jo, el lloc on estic més segura, Albert, és en un hospital. Hi ha gent que li fa pànic anar a l'hospital, o metges mateixos, no? Jo, és per mi la casa mare. És el lloc on m'han aguantat els pensaments, les penes, les lluites. I ara, de cop i volta, doncs, no tenir aquests referents, aquestes figures, me n'adono, doncs, que he de ser molt més valenta i, si m'ho permets, doncs, que ho estic sent. M'agrada lluitar moltíssim.
Lluitar moltíssim, i t'ho has dit, eh? Has fet servir aquest verb diverses vegades, patir, no? Jo tinc la sensació que has patit molt. No aquests 3 anys, eh? Que fa molts anys que pateixes molt.
Mira, ahir m'ho van dir, vaig fer un concert i em van dir, ostres, que havia agradat i això, i em van dir, però has patit moltíssim.
Fent el concert?
No, amb el que estàs cantant, amb el que estàs recitant, has patit moltíssim. I vaig dir, bueno, però ara ho puc cantar, estic parlant de moltes ferides, no n'hi ha una, no només és el cos, és les emocions, és la personalitat, és també com m'he vinculat amb el món de la música, amb el món de la poesia. Sí, és una, soc una persona que he patit, però com molta gent, és a dir, tothom té molts patiments i ferides, no?
Un altre poema. La meva primera ferida és inconsolable, i per aquesta raó la resta també.
Sí, és bonic sentir-ho recitar per tu també, eh? Sí, quan jo intento racional, soc una persona molt emotiva, però també molt racional, perquè en el fons vol saber per què et passa tot això, no? I quan vas enrere a la infància, dius, bueno, a veure, quina és la primera ferida? Perquè de cop algú em va preguntar un dia, què hi ha abans de l'anorèxia? I com que se situa molt al principi, estem parlant d'una persona amb 9 anys, què hi ha abans de 9 anys? Què pot recordar? I quan ho recordes, i veus que, no, que això no pot canviar, que aquesta ferida no podrà canviar, llavors vaig escriure una cosa que vaig dir, deixar d'emparar els altres és per fi ser generós amb mi. I això pot sonar egoista, però per una persona que lluita, deixar de donar a persones que potser no es volen cuidar o no es volen deixar ajudar, arriba un moment que has de dir, ara he de lluitar per mi. No?
Mm-hmm. I aquesta primera ferida és una ferida que no l'has explicat.
No.
Ni la vols explicar.
Mira, ara estic escrivint un assaig testimonial de vinculat amb la personalitat, amb això, amb el trastorn alimentari, amb coses que m'han passat amb el sector artístic, i possiblement sortirà, sí, possiblement sí.
Mm-hmm. Sí. Doncs esperarem, tenim temps, cada cosa va al seu temps.
Exacte, d'anar madurant.
Exacte, i aquestes converses doncs les anem fent de tant en tant, a més, com deia, envoltant-te de bona gent, aquí en el llibre també es veu, últimament parles molt i li dediques uns quants poemes, però per exemple un a la pàgina 32, el filòsof Josep Maria Esquirol. Tu ets una oportunitat per pensar millor. Últimament parles molt, del filòsof, del Josep Maria Esquirol.
Ostres, és que jo no sé com... Mira, és veritat, i em sap greu per ell, fins i tot perquè l'estic citant moltíssim, no? Però a mi m'ha canviat la vida. Els seus llibres, les seves conferències... M'ha donat un ventall de món que tant de bo l'hagués conegut abans... I quan vaig decidir en un moment determinat allunyar-me una mica del món de la poesia, tant de bo hagués escoltat abans l'Esquirol parlar de les ferides, fins i tot, mm-hmm. que en té una concepció molt diferent a la que jo en tenia.
Que jo quan et llegeixo, no?, i quan aquesta simplificació que tu has arribat i que costa tant arribar, aquesta simplificació de dir un cos tan prim per una vida tan gruixuda, mm-hmm. penso, hi ha alguna manera... Ja no que el cos canviï, sinó que la vida no sigui gruixuda, que la vida et sigui prima, diguem.
És molt difícil. Suposo que es tracta de prioritzar-se, però sí, és veritat que sóc una persona que sento molt les coses, que estimo molt a la gent, i per tant he d'aprendre a gestionar les coses d'una manera diferent. Això està clar, vull dir, es va configurar la meva personalitat en un moment... segurament amb mals referents, amb coses de la meva personalitat també, doncs no tot és culpa dels altres, hi ha coses que portem innates a dins, no?
Mm-hmm.
Tant de bo la vida sigui més prima i o jo faci que m'afecti menys. No?
En algun moment has pensat, mira, Ivet Nadal, per què ho vas explicar, que tenies anorèxia? Perquè si no ho haguessis explicat, t'hagués anat més bé la teva carrera artística. Ho has pensat mai, això?
Sí, 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 sí. La veritat és que... a veure, jo ho vaig explicar perquè, primer, perquè era molt visible. Llavors, tot el que canto, tot el que explico és un projecte. No, jo no m'invento les cançons o els poemes per passar el temps. Llavors, la gent que em vingui a veure, que a vegades són això, noies joves o no tan joves, jo no vull influenciar negativament a ningú, no? I és cert que en un moment determinat crec que com que la imatge impressionava molt, hi havia llocs que no se'n va contractar. Sí que em va arribar això, sí. Sí. I, bueno, i això doncs, era un bon senyal, tot i que ara et diré, Albert, que la cosa està canviant bastant al sector. Ara crec que no funciona així i això ens farà molt mal.
Què vol dir?
Mira, amb tot això que està passant de la em sembla superficial parlar d'això, però amb tota l'onada aquesta de la música urbana, que surten noies 20, 22 anys, és igual l'edat que tinguin, perquè totes hem començat joves o les que hem pogut, no? Que surtin amb una cosificació i ensenyant d'una manera un cos tan prim i això fa molt mal per les noies joves, més joves que s'emmirallen, i per les que no som ni molt joves ni molt grans, ens fa un mal terrible, perquè portem molts anys lluitant per això. I ara mateix les imatges que s'estan donant de les noies a l'escenari fan molt mal, moltíssim. Jo m'escandalitzo bastant.
A veure si t'entenc bé, és a dir, ho detectes sobretot amb la música urbana?
Sí, i tant.
Gent jove, què passa? Que ensenya molt, o sigui, tu penses que ensenya molt el seu cos, o quin és el problema?
Sí, amb tot això del feminisme, de poder ensenyar el cos d'una manera alliberar-la, em sembla bé, però que s'estan fent banderes de cossos on ja dona la sensació molt, molt sexualitzats i també de nou una onada de cossos molt prims. I jo quan ho veig a vegades encara m'impacta i penso, ostres, t'ho dic sincerament i t'ho dic com a persona, no com a la vessant artística, ostres, quina ràbia no poder ser així, no, ara? Però penso, ostres, és que si sapigués tot el que he lluitat jo llavors, perquè això causa, vull dir, et fas molt mal i costa molt. I llavors no ho envejo gens, però sí que a vegades impacta. I a mi em fa por, penso, ostres, on anem a parar? On anem a parar?
Tu t'agradaria tornar a estar en el circuit, diguem?
Jo no he estat mai al circuit.
No hi has estat mai?
No.
No hi has estat més del que hi estàs?
Hi he estat més, pot ser, sí. Al principi, sobretot, quan vaig començar. Perquè a la gent li agrada les novetats, les joves promeses. Ara, com que m'has preguntat l'edat...
Perdona, 35 anys. 35
anys. Fa anys que sóc vella pel sector.
Sí?
Uf, per les cantautores, amb 35 anys, ets molt vella. Per
o,
un noi, no.
O no prou vella.
O no prou vella, exacte. I ara què he de fer?
No ho sé, digue-m'ho tu. Sí. Què vols fer?
Mira, estic jo seguir. I l'edat no és per no acceptar-la, sentir-me que els anys que tinc ara, viure'ls amb els que no he pogut viure bé, doncs intentar-los viure bé, perquè les coses, la vida passa i poden passar moltes coses, i, per tant, viure'ls bé. I ser dins el circuit o no, m'és igual, en el sentit de que el que funciona dins el circuit tampoc no em sento molt identificada, per tant, sí que trobar un espai on poder-me expressar, però sent lliure.
Deixar-se anar i sentir com ocells de foc buscant la llibertat. El meu cant et persegueix per trobar el teu univers. Cançó per mi que visc en una revolta entre el ser i el sentir d'una vida.
Avui, Benadal, he tornat a escoltar la conversa que vam tenir fa 3 anys. I hi ha un detall que l'havia oblidat totalment, que és... L'has tornat a escoltar, tu, fa poc? Però vaja, tu aquest detall te'l deus saber perquè és de la teva vida, diguem, que és que m'explicaves allà que tu, de petita, volies ser humorista.
Sí, i tant. Sí, sí, clar, que me'n recordo.
I que imitaves la Lloll.
Sí.
I no me la vas imitar aquell
no
dia.
No te la vaig imitar. Però saps què ha passat aquest temps que no ens hem vist? Que he pogut parlar amb la Lloll. I li he pogut dir i hem estat parlant.
Home!
I això ha sigut bonic.
Què li vas dir?
Bé, va arribar a escoltar-ho i vam parlar-ho i vaig dir no, és que jo la meva... Jo volia ser com tu. Això sí que volia ser com tu. No l'imito encara. Encara no estic en aquesta fase.
T'ha semblat que aquest silenci meu esperava l'imitació. No, escolta, Ivet, content d'haver-te tornat a trobar. d'escoltar-te, de que ens facis aquestes cançons tan precioses, aquest llibre que també teniu a Edicions Poncianes, Camí del text, i aquest camí que vas fent, i que ens tornem a trobar segur. Ja ho saps.
Desitjo que sí. Moltes gràcies pel suport, Albert.
Una abraçada. Gràcies a tu i gràcies pel regal d'haver començat avui amb aquesta música i aquesta cançó fantàstica.
Regal compartit.
De com passa el plor. El disc, Les Hores Blaves, són 2:15 en punt. Heu sentit els senyals horaris. Ara tornem avui. De seguida saludem l'Eloi Vila.
Cançó per tu, filòsof invencible,
Islàndia, amb Albert Om. Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Avui és 7 del 7. Captes la indirecta? Moritz 7, un sabor bestial.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
Descobreix les novetats i els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Alma al Poble Espanyol, del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes i del Festival Torroella de Montgrí. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Descobreix la Catalunya del 1871-72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénaud.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénaud. Fins al 3 de setembre al Centre KBR Fundació Mapfre. A tocar de la Torre Mapfre.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som u.
Islàndia, amb Albert Om.
Quarts de 8 i 3 minuts, encara tenim l'Ivet Nadal, que no se n'ha anat gaire lluny, vull dir que, per tant, avui, Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Crec que podem estirar una mica d'aquesta Ivet Nadal que anava per humorista de petita, eh?
Podem estirar-ho, perquè ja segur que ha vist, o ja ha vist molts cops una sèrie extraordinària.
Clar, perquè avui jo crec que més que mai t'he sentit el títol que li vas posar en aquesta secció, que sí. És L'hem tornat a veure.
I l'hem tornat a veure, i l'hem tornat a veure, i l'hem tornat a veure, i aquesta sèrie meravellosa és Mr. Bean.
Ah, anava a dir, ja. Escolta, perquè si tu parles d'una sèrie de TV3 que l'hem tornat a veure, i l'hem tornat a veure, i l'hem tornat a veure, només poden ser dues.
Sí.
No?
A veure...
Plats Bruts?
Sí.
O Mr. Bean?
Sí.
Plats Bruts ja ho vam fer. Avui toca Mr. Bean.
I amb Mr. Bean a mi m'heu de deixar recuperar avui una secció a mitges, amb l'Eloi, que és la xifra xinxó. Perquè us vull fer una pregunta. És veritat que ara l'Eloi ha donat algunes pistes, no?, entre tots, no?, que l'hem tornat a veure una i una altra vegada, però la pregunta, la xifra xinxó que busquem avui és quantes vegades s'ha emès un capítol de Mr. Bean a TV3.
El total de vegades que s'ha vist Mr. Bean a TV3.
Jo puc
donar una pista d'entrada, és que
vale,
són...
O sigui, a veure, ja precisem la pregunta, eh?
Sí.
O sigui, quantes vegades s'ha emès un capítol de Mr. Bean a TV3? No sí. El mateix capítol,
no.
Qualsevol.
Entre tots els capítols que s'han remès
entre
moltes vegades, quantes vegades hem vist Mr. Bean a TV3. Són 14 capítols, és una pista que us puc donar.
Ah, només són 14
episodis.
No, però això no és la resposta que estem buscant,
no,
eh?
No, no, aquests 14 episodis...
A veure, primer, podem dir el telèfon? O sigui, a veure, ens podem ordenar, que portem 500 anys fent ràdio, com deia aquell, a veure.
902-47-700, en línies obertes ara mateix, perquè tenim en joc dues tovalloles d'Islàndia, gentilesa de Montse Interiors, per la persona que s'hi acosti més.
Farem una cosa, entrarem tres trucades.
D'acord.
Una d'aquestes tres persones que truqui, la que s'hi acosti més a la xifra global, s'emportarà les dues tovalloles d'Islàndia, eh?
Perfecte. Farem això i recordar que això són 14 capítols, però s'han reemès moltes vegades.
Cada
i el que busquem és la xifra total.
Val. Per tant, 902-477-100, quantes vegades s'ha emès un capítol de Mr. Bean a TV3?
I això voleu...
Que deu ser... una bestiesa.
Sí, moltes. Moltes, moltes. Jo puc donar unes pistes per facilitar les coses als i les oients. No tots
coses.
Els capítols s'han emès, reemès les mateixes vegades.
Ah, és a dir,
14?
Que o sigui, TV3 no ha agafat i ha dit aquests 14 capítols, que són tots els que va fer el Rowan Atkinson, els hem passat amb, o sigui, tots com un paquet, diguem...
Exacte.
No, sinó exacte. Que a vegades per Nadal dius, calla,
posarem
dos. Sí. Val. Un s'ha remès moltes vegades, un altre més o menys vegades.
I hi ha diferència entre un capítol i un altre? Hi ha diferència,
sí, hi ha diferència. I, per exemple, hi ha diferència entre el que s'ha emès més vegades i el que s'ha emès menys vegades. Ah. El que s'ha emès més vegades s'ha emès el doble de vegades que el que s'ha emès menys vegades.
Estem donant pistes, atenció. Però...
Sí. No ho sembla, però això és una pista.
Això és una pista, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. 902-477. Home, jo puc afegir una altra pista.
A veure.
Sí.
Que és que el TV3 farà 40 anys al gener.
Clar, però no sabem des de quan.
Ah?
Ah?
Sí. El primer cop que es va emetre... El primer cop que es va emetre Mr. Bean a TV3 va ser el 1991. I atenció, l'últim episodi que es va emetre va ser l'estiu passat, el 2022.
Aquesta és bona.
Aquesta és bona.
1991, sí. La primera vegada que s'emet un capítol de Mr. Bean... I l'última vegada, 2022. L'estiu
juliol.
Passat, no sabem passat, quina política farà aquest any, aquest estiu, TV3, si és que tornarà a emetre.
Jo espero que ho tornin a emetre.
Algun capítol de Mr. Bean. Sí,
m'imagino els oients. Ara, ja veiem, des del 1991 fins al 2022, etcètera. A veure quantes
vegades. Comencem a passar oients. Comencem a passar oients al 902-477-100. Tres oients, seran. El primer és el Francesc de Barcelona. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Has fet els teus números, ja?
No, no m'ha donat temps.
Pobre, jo estava trucant, no?
Entre trucar i aquestes pistes de l'Eloi, doncs...
Sí, sí. No m'arriben els dits.
A veure, Francesc, tu diràs.
Jo crec que va 400 vegades.
400 vegades.
D'acord.
Perfecte. Perfecte, no.
Molt bé, 400 vegades.
No et podem dir res, Francesc, no pengis, perquè es n'hi han afegint oients i un d'aquests tres serà qui s'hi acosti més. 400 vegades és la primera resposta que...
Bueno,
que
pinta
no
bé,
mal,
eh?
No sí, està 400 mal, 400 vegades.
Ara vaig a veure...
A veure, anem a Lleida. Segon oient, Susana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Susana, tu has tingut més temps de fer números?
No, el que passa és que he vist tantíssimes vegades que es perden el cap, els números.
A veure, el Francesc, clar, aquí teniu un avantatge, però el que no sabeu si el Francesc va bé o no va bé, doncs pots dir el que vulguis. El Francesc ha dit 400 vegades. Susana, tu?
Jo tiro una miqueta més amunt. Jo diria unes 600.
600 vegades, diu la Susana. Molt bé.
Pues, és que ja ens ho sabem de memòria.
400, com que no puc donar 600. Pistes, deixa'm donar una informació. Els capítols duraven, els episodis, 25 minuts.
25 minuts.
La informació que no hem donat i és bàsica.
Això s'agraïa, no?, que duressin 25 minuts.
Ara està, sí, eren àgils. Ara estava fent números i el Francesc ha dit 400 vegades. Això vindria a ser que, si cada capítol s'hagués emès les mateixes vegades, serien 28 vegades cada capítol. I la Susana, que ha dit 600, 42 vegades cada capítol. Però ja sabem que no, que en cada capítol no s'emet les mateixes vegades, eh?
Anem a la tercera i última trucada, que és a Sant Quirze. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sant Quirze de què?
Del Vallès.
Sant Quirze del Vallès. Què? Ho puges, ho baixes, per on vas tu?
Mira, la veritat, tenia pensat una xifra i m'ho han deixat molt bé perquè volia dir 500.
500!
Així que tenim 4, 5 i 6.
Hosti, Francesc, a veure, Francesc és el primer que ha trucat. Tinc la sensació que han anat a roda teva, aquí.
Sí.
Aquí s'ha de valorar que la dificultat és el primer que obre el foc, eh? Perquè
sí,
dius...
sí.
O sigui, ningú s'ha anat a dir 1.200, per exemple, no? Tothom ho ha fet una mica conservador, no?
Sí, és veritat. Ningú ha disparat molt amunt.
Va, pots dir que tothom molt bé.
Pots dir que tothom
jo
molt bé,
jo crec que molt bé. Molt perquè bé. És molt complicat.
Molt bé. Perfecte. Doncs a veure, el Francesc de Barcelona ha dit 400 vegades. La Susana de Lleida ha dit 600 vegades s'ha més un capítol de Mr. Bean. I el David de Sant Quirze diu que ja ho tenia pensat, el David. Que m'ho crec, David?
Bueno, és la veritat.
Ha dit 500 vegades. Per tant, Maria Xinxó, quina és la xifra correcta?
La xifra correcta i exacta de vegades que s'ha emès un capítol de Mr. Bean a TV3 és 540 vegades.
Per tant, això vol dir... qui ha guanyat? A veure, heu fet números ja?
Sí, jo he perdut.
Ha perdut el Francesc, que és el primer que ha obert foc, ha dit 400. Susana, creus que...
Jo també, està més a prop.
Estàs més a prop
al 500, sí.
El David. David? David?
Ja ha marxat.
Jo t'havia perdut, perdona. No, estic aquí.
Estàs aquí, has guanyat, ho saps, no?
No ho sap.
Mare de Déu, David, escolta'm, és que...
Estàs conduint o què estàs fent, David?
Hem perdut el David. Bé, en tot cas, escolta'm, fem una solució salomònica, perquè aquí hem de tenir algun premi per tots, no?
Jo crec que sí, perquè el Francesc ha obert foc d'alguna manera i s'han acostat també tots molt. Hem dit que hi havia dues tovalloles per sortejar. Doncs mira, una per cap.
Una per cap.
Oh, molt bé.
Per tant, tovallola pel Francesc de Barcelona, tovallola per la Susana de Lleida i també pel David de Sant Quirze. Ets aquí, David?
Sí, perdoneu.
Has anat a celebrar-ho, no?
I estava arribant a casa i s'ha perdut la cobertura, perdoneu.
Vale, ja estàs celebrant aquí que ha guanyat la tovallola. Al final hem donat una tovallola a cada un, eh?
Molt bé, perfecte.
Que vagi bé.
Una abraçada a tots. Petons.
Adéu. Que content. Al final.
Deixa'm que us expliqui per això com arriba aquesta xifra de 540, eh?
A veure.
Mira, de mitjana, cadascun dels 14 episodis s'ha remès entre 30 i 40 vegades. Entre 30 i 40 vegades, que és una bestiesa. El més remès és el número 3, l'episodi número 3, 46 vegades. Un episodi titulat La maledicció de Mr. Bean. 46 vegades. El segon més remès és l'episodi número 4, titulat Mr. Bean se'n va a la ciutat. S'ha vist per TV3 45 vegades. Una menys, 45 vegades. I el que menys, que abans deia que s'havia emès la meitat de vegades que el que s'ha emès més, és Pentinats per Mr. Bean, que s'ha remès 23 vegades. Vegades.
Clar, és bona, és exactament el que has dit, sí. No? Perquè des del primer a l'últim sí. És el doble, no? Un capítol, el número 3, s'ha emès 46 vegades i l'altre s'ha emès 23 vegades. Molt bé, m'ha agradat molt això, els oients.
Sí, podríem fer-ho, aquesta secció. Sí.
I a mi m'impressiona molt la xifra aquesta de que cada un dels capítols, de mitjana... Entre 30 i 40 vegades. És moltíssim.
Però clar, és que realment, hem fet un exercici, avui l'hem fet tots els que estem en aquesta taula, tant l'Eloi Vila com la Maria Xinxó, com el Marc Ferragut, que no sé si t'he saludat, Marc Ferragut.
No.
És probable que no.
Estava aquí, aquí pendent. Estava escalfant per la banda.
Dóna't per saludat.
Bona tarda.
Tots hem vist el capítol que més vegades s'ha repetit, sí. Que hem dit, a veure, què té aquest capítol, sí. No?
Perquè començava igual que els altres, Així.
Jo m'he escapat per dinar.
Jo també.
Això és de les poques vegades que parla. Començava
un entrepà ràpid.
Mira.
Que no ho toca.
Així sí.
molt reconeixible.
I la imatge que ell, que queia del cel, no, il·luminat amb una llum, i allà sortia el títol i sortien els crèdits del programa.
A veure, què hi passa en aquest capítol 3?
Mira, en aquest capítol hi passa diferents gags. D'entrada, ell arriba amb el cotxe, amb aquell mini, que era com un personatge de la sèrie, aquell mini verd llima que tenia el capó negre, arriba a un pàrquing perquè se'n va a la piscina, i entra al pàrquing ja és un desastre. O sigui, entra al pàrquing ja és un festival.
Bueno, perdona, un desastre. Això a mi m'ha passat i em continua passant, que és que pares el cotxe
que no arribes,
i el braç no et dona per anar al tiquet, no?
Sí. Però ell té una solució màgica.
Té una pinça.
Un gatxeto brazo, no? Sí. És que és perfecte. Jo he de dir una cosa, he rigut moltíssim. I aquest capítol, que és el més a més, que dius que són 46 vegades, jo crec que amb aquesta, que l'hem vist ara per lliure, jo l'he vist 47, perquè me'ls sé de memòria, i tot i així m'ho he passat molt bé. O sigui, crec que funciona perfectament avui dia. O sigui, que demano, sisplau, si no teníem previst aquest estiu tornar-lo a emetre, que reemetin.
Que hi ha tres grans històries. Ell arriba amb el cotxe, té aquest problema per entrar al pàrquing, se'n va a la piscina, i té molts problemes per banyar-se, boníssim, per llançar-se d'un trampolí, que també és un festival. El segon, que és boníssim, és el de l'entrepà. Podem recuperar el tall que hem sentit abans?
Jo m'he escapat per dinar.
Diu que s'ha escapat per dinar, eh?
Jo també.
Això vol un entrepà ràpid.
Això és tot el que diuen, un entrepà ràpid.
Però clar, mentre l'altra persona, diguem, com una persona normal, diguem, ha agafat un sàndwich normal, sí, diguem, ha anat a comprar un sàndwich normal i se'l menja al parc, ell se l'intenta fer allà.
Ell se l'intenta fer allà, tallar el pa, treu l'enciam...
I ho porta tota la gabardina.
I ho porta tota la gabardina, unta la mantega amb una targeta de crèdit...
Neteja l'enciam, després el centrifuga amb un mitjó... És que a mi aquest nivell d'absurd... O sigui, no, jo no el recordava, i de fet el moment que més he rigut del capítol és quan agafa un peix petit, no sé, com sardines, no sé ben bé què són, que els porta, representa que vius dins d'una peixera, sí, i llavors els mata en directe, o sigui, els mata amb un contra el banc, sí, i se'ls posa a l'entrapa. Bueno, és brillant.
I quan es dedica a moldre el pebre negre,
amb la sabata.
A cops de sabata.
O el te, és que tu et porta una bossa d'aigua calenta per fer-se el te, i s'hi posa també la llet, bueno, en fi.
Jo anava amb la mentalitat de que no faria riure, perquè, clar, jo sóc del 92, sóc fill de les reemissions, però era petit, fill de les reemissions de Mr. Bean, m'ho puc posar a la biografia de Twitter.
Però, ja hem fet el títol del dia.
Ja està, ja el tenim. Però em refereixo que, clar, jo era petit quan veig Mr. Bean per primer cop, la sensació que és humor que et fa molta gràcia quan ets petit, no? I dius, no, és que és molt bo, és que tot el caca aquest...
Han passat pràcticament 35 anys des de que es va fer aquesta sèrie, i dius, s'han fet tantes coses ja amb humor que dius, i això ja no et farà riure, i et fa molt riure.
I fa molt riure, i l'últim dels gags, i l'última història és que va al cinema, a veure una pel·lícula de por, i està acompanyat de la que és la seva nòvia.
Bueno, però per sortir del pàrquing,
sí,
per
sí,
sortir del
sí,
pàrquing sí, també té un problema gros, per sortir del pàrquing.
Té un problema gros perquè no vol pagar, i intenta fer-se, bueno, intenta trobar una sortida que no sigui pagant, i acaba apareixent aquella furgoneta, aquell que, és que té tres rodes,
de
rodes,
sí, sí,
de color blau, que jo no la recordava, i quan l'he vista dic, home, la furgoneta, òbviament, que surt
quan la veu ella es trastorna sempre.
Sí, sí, i acaba sempre aquella furgoneta cap per avall.
Però llavors podem analitzar què fa riure de Mr. Bean?
Ell, la construcció de les històries, l'evolució de les històries, les cares que fa, el ritme que té...
Centrem en la cara, diguem-ho.
Sí.
Què ens fa gràcia a la cara de Mr. Bean? A mi, per exemple, una primera cosa, trobo que té una cara molt petita i un nas desproporcionat, que això ja ajuda, diguem, és una primera cosa que ajuda a que aquella cara ja t'entri bé, que et predisposi.
I els ulls també com molt, molt sortits, no? Molt fora d'òrbita, no? Sempre els té molt oberts, molt oberts. Crec que donem poca importància a les celles, que també són molt importants,
sí, senyor,
perquè ell és molt expressiu, i una altra de
les
coses...
Cella, perdona, és la cella Zapatero. O sigui, sí. Zapatero se li ha dit
sí.
Mr. Bean,
sí,
no?
Sí,
és veritat.
Sí, sí.
O sigui, aquesta és la ceja, no?
Que
és
que
es va muntar, vull dir, també... Sí,
sí,
senyor.
Sí. I una última cosa que crec que és la llengua. Ell treu molt la llengua. Fa, per exemple, quan surt tallant el pa, fa lo típic dels nens petits que estan dibuixant i treu la llengua, però la treu molt, la treu molt, i crec que això fa riure.
I els llavis, també. Mou els llavis d'una manera, o sigui, sembla que pugi, no?, que pugi els llavis fins a l'orella, pràcticament.
És com de goma.
Té una capacitat d'expressió.
Sí, senyor. Té una cara de goma.
Té una cara de goma, sí, sí. Una altra cosa que jo crec que fa gràcia de Mr. Bean és que és un nen. És un nen gran, diguem, no? I llavors s'inventa coses que només un nen se les podria inventar i que només estarien permeses en un nen. I la comparació entre aquest nen amb un cos d'adult i al costat l'estupor amb què se'l mira
l'adult,
que som nosaltres, diguem, el que està l'home del costat al parc, el que vigila la piscina, no?, que diu, però a veure, ja, poguent-se anar a comprar un sàndwich, aquest tio s'està fent tot això. Està passant de veritat.
És que és agafar sempre l'opció més difícil de totes, no? És que fins i tot, res, amb els primers segons ja és això de, en comptes de baixar del cotxe i anar a agafar el tiquet, com hem fet tots, és, no, portes un artilugi per agafar el tiquet sense moure't del cotxe. O sigui, és l'opció més retorçada, i a mi és el que més em fa riure. És a dir, que no sé a on anirà a parar. És a dir, no sé què més traurà, no sé què farà per resoldre una cosa que tots fem de manera quotidiana.
I un personatge que no és gaire agradable, eh? O sigui, ell és un rondinaire, és un malparit, puteja els altres, no té miraments per...
És molt egoista.
Per ser molt destraler amb els altres, i tot i així ens agrada. I llavors hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és que ens fa tornar a la infantesa. Perquè quan érem nens, allò que llegies un conte i el volies tornar a llegir, tornar a llegir, tornar a llegir, o mirar uns dibuixos i tornar-los a mirar el mateix, no? Tornar a reviure allò que ha estat agradable, amb Mr. Bean ens passa. Volem tornar a riure d'allò que ja hem vist. I si ho hem vist 46 vegades, a la 47, tornem a riure.
I és un... Perquè més llavors, perdona, ja podem avançar a qui s'ho està mirant amb nosaltres, que poder no ho ha vist tantes vegades. Ara ve això també ens agrada molt, ja saber què vindrà.
Per exemple, el moment en què està menjant crispetes al cinema i se les posa al nas, se les posa a les orelles, i és un marrano, perquè després se les acaba menjant. Mm-hmm. Que això és el que deies, no?, de que passa amb els nens petits, això, mira, ha fet una gràcia, mira, ara es posa les crispetes al nas per fer una broma, no? Fa bromes pesades, també, en el cinema en fa moltes.
Vergonya aliena, sí. O sigui, et genera un riure, sí, t'incomoda, sí, t'incomoda, sí, però fa riure, que és estrany, no?, perquè dius, hosti, si m'incomoda no m'hauria de fer riure.
És molt britànic, això, de fet, l'humor aquest, no?, que jo que sé, que ja s'hi ha vist The Office, és que és ben bé aquest mateix concepte de, ai, no m'hauria d'estar fent riure això, i de fet, clar, hi ha un moment que... Crec que només hi ha un moment que no passaria allò, potser, al filtre de 2023, que és quan acaba despullat a la piscina perquè ha perdut el banyador, i llavors espera que tothom marxi, i al final la resolució és que acaba despullat davant d'unes nenes, perquè no són ni dones, són nenes, que dius, ostres, aquí jo crec que... No sé si ho haguéssim resolt així 30 anys més tard. És l'únic que m'ha grinyolat a mi.
I llavors hi ha una cosa també, aquesta sonoritat que fa, no? Perquè l'univers sonor pràcticament no parla, els riures estan molt ben enllaunats, o sigui, l'univers sonor de la sèrie són uns riures molt ben col·locats a volums diferents, depèn
molt
del
riures,
moment.
Això sí.
I llavors a mi una cosa m'agradava molt, que era el seu soroll, el que feia una cosa que no sé ja què ha dit aquest tio, clar, no deia res, però ho venia a dir tot, no? I feia
era remugava tota l'estona.
Sí, sí, sí. Jo, aquest remugar em generava molta curiositat, és a dir, perquè és una sèrie que ara sentíem un tall, una frase, no?, que la sentim en català. Aquesta sèrie està doblada, no? És a dir, una sèrie d'humor gestual, però s'havia de doblar en català, i qui va fer el doblatge és el gran Joan Pera. He parlat amb ell perquè ens expliqui com és fer el doblatge d'un personatge tan peculiar, tan gestual, que tots són sorollets, no? De fet, calia fer-ne doblatge?
En principi es va pensar de deixar-ho original, perquè, a més, ell Rowan Atkinson, juga moltíssim amb els sons que fa, perquè té una veu com privilegiada, i et pot fer unes veus greus o molt agudes, i juga molt amb això, no? El que passa és que sempre hi havia alguna paraula i es tenia que fer. Aleshores, el repte era una mica amb el gest, o sigui, amb el so gutural, donar a entendre allò que volia dir. I fins i tot algunes paraules, mitges paraules o mitjons sons guturals que semblessin de vegades una paraula, no?
Que coses que semblessin una paraula. I després que Mr. Bean és un personatge molt britànic que feia riure a un públic català, no? És a dir, com s'explica això? Si hi ha un vincle, no? N'hem parlat bastant d'aquestes sèries, no, angleses que fan riure a Catalunya. El Joan Pera ens dona una pista amb la seva inspiració a l'hora de preparar el personatge de Mr. Bean.
El Mr. Bean, quan arriba, el meu referent per fer-lo, aquest emplenyament que té constant, em recordava molt el Capri. I jo vaig intentar fer-ho agafant una mica la tècnica del Capri, fins i tot amb gestos, amb la cosa aquella que feia, que no... Vull dir, perquè sí que realment hi havia un lligam. Aquell català emprenyat és una mica aquest Mr. Bean també emprenyat.
Capri, el Mr. Bean català, això no ho havia vist a venir, no? Però
no, l'havia de remugar, que deia la Maria, no?
Sí, sí. I a més, li he volgut preguntar al Joan Pera si ell, com a espectador, veient la sèrie, era fan de Mr. Bean.
A mi, el Mr. Bean, hi ha moments que em fa riure moltíssim. Aquella trobada amb la reina, aquella de genial, però el que li passa amb el cotxe, el que li passa amb això, el que li passa amb allò, m'agrada molt, perquè, a més, és un gag molt, molt treballat, molt, molt treballat i molt intel·ligent. A mi m'agrada molt el Mr. Bean i no negaré que potser algun dia, és un projecte que tinc, algun dia faré un tipus d'esquetxos de tipus Mr. Bean.
Doncs, en primícia i tot. Acabem, rematem, expliquem una mica el fenomen mundial. Aquí ho estem parlant des de la perspectiva de Catalunya de TV3, però clar, això ha triomfat a tot arreu.
Sí, i comença a Gran Bretanya, s'emet en aquests 14 episodis i els fan entre el 90 i el 95, 1990 i 1995, i després té un èxit brutal que s'acaba venent a televisions de tot el món. 240 llocs. Dic llocs perquè... és entre estats i televisions més territorials. Per exemple, també arriba aquí TV3, després l'any 91 s'emet el primer. Però 245 llocs, eh? O sigui, venen la sèrie 245 llocs. Hi ha una cosa molt bonica, que és, hòstia, per què triomfa aquí? El Rowan Atkinson, quan crea el personatge, que el crea molt abans, el crea a mitjans dels anys 80, va representar-lo en un festival de comèdia al Quebec. I allà podia representar o formar part del cartell del festival anglosaxó o francès. I ell va demanar de fer-ho francès, perquè d'aquesta manera volia veure si aquell personatge triomfava en un univers, no, diferent a l'anglosaxó. I s'ha demostrat que sí.
Allà es va demostrar i va dir que doncs potser funcionarà, i mira si ha funcionat això. Boníssim, avui hem tornat a veure el capítol número 3 de Mr. Bean repetit 46 vegades, tots junts 540. Tovallola pels tres oients que ens han trucat, pel David, pel Francesc i per la Susana. Gràcies a ells i gràcies sobretot a tu, Eloi, bon cap de setmana.
Que vagi molt bé.
Ara ens posem al dia, queden 3 minuts per les 8.
RAC 1.
A Nespresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renuncis al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Vine a conèixer els centres esportius Foros Les Corts i Foros Sardenya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness. Més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a foros.es.
T'esperem a Foros Les Corts i Foros Sardenya.
Vols viure i beure cervesa artesana?
Vine a la Martó Beer Fest, a la quarta edició de la Fira de Cervesa Artesana de Martorelles, aquest dissabte 8 de juliol de 4 de la tarda a 2 de la matinada al pati de la Masia de Carrencà.
Un lloc fantàstic on trobaràs 8 cervesers artesans amb 20 tipus de cerveses diferents, espai amb 4 food trucks, actuacions de màgia i música en directe.
Més informació a martorelles.cat/beerfest.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Vine al Vigès Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vigès Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vigespenedès.com.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el Pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins. I ara sona amb més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra. No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.cat.
Islàndia, amb Albert Om.
Les 8 i un minut. Ens posem al dia avui amb el Jordi Casals. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Entitats feministes i veïnals de Badalona volen crear itineraris segurs entre els locals d'oci nocturn i el transport públic.
Sí, aquesta és una de les mesures més destacades del Pla d'Actuació Integral contra la Violència Sexual que ha presentat la plataforma 25N. La intenció, doncs, és copiar el model que s'aplica a Barcelona des de fa poc més d'un any i que compta amb el suport dels Mossos i la Guàrdia Urbana. El pla, que ara s'haurà de negociar amb el govern de Xavier García Albiol, també contempla la instal·lació de punts liles a tots els grans centres comercials de la ciutat i de centralitzar els punts d'atenció perquè arribin a tots els barris.
I de Badalona a Súria, Comissions Obreres carrega contra l'empresa ICL per l'accident a la mina de Súria de principis de març on van morir 3 treballadors.
El sindicat lamenta que durant els últims anys s'ha prioritzat la producció per davant de la seguretat i tot i que ICL, l'empresa que gestiona la mina des del principi ha assegurat que l'accident era inevitable, el sindicat ho nega rotundament. Pel secretari d'Acció Sindical d'Indústria, Josep Rueda, ho desmenteixen les noves mesures de seguretat que han introduït.
Els geòlegs, a partir d'ara, no poden anar a la mina si no passa per un checkpoint on li indiquin sí o sí com està la situació. Aquesta no està escrita, però s'està fent, perquè evidentment si escriuen que això és així, la direcció d'ICL assumeix que l'accident mortal dels tres companys hi havia un error molt greu, que era la falta de comunicació.
Per tot això, Comissions Obreres lamenta que s'hagi utilitzat de cap de turc el vigilant de seguretat acomiadat i demanen la seva readmissió. Insisteixen que el problema és la sobrecàrrega de feina que tenen i la falta de recursos.
Acabem en marxa a aquesta hora la tercera jornada del Festival Cruïlla.
I avui és un dels dies grans amb The Offspring com un dels grups més esperats. La banda de punk rock estatunidenca, amb 10 àlbums publicats, preparada al Parc del Fòrum a partir de les 2 de la matinada. Abans, però, altres actuacions que també s'esperen amb ganes són les de Sigur Rós, Franz Ferdinand o Al G. Demà, últim dia, el Cruïlla tancarà portes amb les actuacions de Maia, Stay Homes, Ramon Mirabet o Antònia Font. Els mallorquins tornen al Cruïlla després de 12 anys d'actuar-hi per primera vegada.
I qui torna al Cruïlla també és Marc Ferragut i Maria Xinxó, oi?
I tant.
Sí, podem anunciar-ho ja, això, no?
Podem anunciar-ho ja com a exclusiva.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Anem als esports. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Bàsquet avui, perquè, sí, escolta'm, de cop el Barça vol tancar 3 incorporacions els propers dies. Joel Parra i els germans Hernán Gómez.
Sí, de fet, ja està tancat Joel Parra, ja és oficial el fitxatge pel Barça. El club blaugrana ha pagat 1 milió d'euros de la clàusula de rescisió i el jugador procedent de la penya firmarà per 4 temporades fins al juny del 2027. Ara els objectius són Billy i Juancho Hernán Gómez, que En les darreres temporades han jugat a l'NBA. Aquest matí el Barça ha presentat a l'ACB una oferta pel germà gran, per Billy, que enguany ha jugat als Pelicans. Ara el Real Madrid, que és qui té els drets del jugador a Espanya, té fins al 12 de juliol a la mitjanit per igualar l'oferta. Si no ho fa, el jugador serà blaugrana. En canvi, pel germà petit Juancho, el Barça només ha de negociar amb el jugador directament, perquè és agent lliure. Aquesta darrera temporada ha jugat als Toronto Raptors.
I Wimbledon, Paula Badosa eliminada en segona ronda.
Sí, s'ha hagut de retirar quan jugava contra l'ucraïnesa Kostyuk per problemes físics. Per tant, ens hem quedat sense catalans al quadre individual. També avui el murcià Carlos Alcaraz ha accedit a la tercera ronda després de superar en 3 sets el francès Müller. D'aquí a pocs minuts arrenca el partit de Novak Djokovic contra el suís Wawrinka.
I el Tour de França avui hauríem pogut viure un dia històric.
Sí, hauria estat històric si Mark Cavendish hagués guanyat l'esprint de la setena etapa, perquè s'hauria convertit en el ciclista amb més victòries a la ronda francesa. Però el britànic ha acabat segon, per darrere del belga Philipsen, que de moment ha guanyat les tres etapes del Tour que s'han resolt a l'esprint. Per tant, 3 de 3 per Philipsen. A la general no hi ha canvis, el líder és Vingegaard amb 26 segons de marge sobre el segon classificat, l'eslové Pogacar.
I acabem amb l'agenda esportiva del cap de setmana, sobretot destaca diumenge una etapa de muntanya al Tour.
Sí, és una jornada que veurem realment l'estat de forma d'aquests dos grans favorits, de Vingegaard i de Pogacar. És una etapa a trencacames que acaba amb l'ascensió al Puy de Dôme, un port exigent de categoria especial, que són 13 quilòmetres i mig, amb un pendent mitjà del 7,7%. També diumenge hi ha a les 4 de la tarda el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, partits de tercera i quarta ronda de Wimbledon, i pels que necessiteu la dosi de futbol, demà a les 6 de la tarda la final de l'Europeu Sub-21 entre Espanya i Anglaterra. I recordem que dilluns doncs ja comencen les pretemporades del Barça i del Girona.
Sí, no hem acabat vacances, no. Encara, no hem acabat temporada, que ja comencen ells el següent, eh?
La setmana que ve ja les revisions, els primers entrenaments, i d'aquí 4 dies, primers partits als Estats Units.
Sí, senyor. Gràcies, Albert.
Bona tarda.
Estimat Abel Caral.
Estimat Albert Om.
Bona tarda. A veure, per on vols començar? Per avui o pel cap de setmana?
Doncs comencem per avui perquè, mira, tenim alguns ruixats ara dispersos, poca cosa, que afecten sobretot comarques de Lleida, i estem pendents de tempestes que tenim a l'Aragó, que estan ara mateix, sobretot d'Osca cap al nord, que van avançant cap a Catalunya. Sembla que al llarg de la propera hora, hora i mitja, acabaran arribant aquestes tempestes per la direcció que porten, sobretot cap al nord de les comarques de Lleida, tot i que, això, a les últimes hores del dia, els xàfecs i algunes tempestes poden acabar afectant moltes zones de la meitat nord de Catalunya, des d'ara fins a la mitjanit o una mica més enllà. El cap de setmana, mira, es talla aquesta tongada que portem de precipitació. Des del 25 de juny ha plogut cada dia algun punt o altre a Catalunya. De diumenge passat només he trobat un xàfec a la Vall d'en Bas, però bé, ha plogut cada dia des del 25 de juny. Avui també ho està fent i ho farà més en les properes hores, però cada setmana no s'esperen precipitacions. I el més destacable, que pugen les temperatures, que pugen arribat als 32, 33, 34 graus a Ponent, però també en sectors del Bages, del prelitoral. Demà serà més fàcil acostar-nos als 35 i puntualment passar als 35 a l'interior del país. I diumenge 37, 38 en alguns sectors, sobretot de la plana de Lleida. A la costa no tant, però bé, molta xafogó, tant de dia com de nit.
Doncs refresquem-ho, Reykjavik.
A Reykjavik, a xafogó. Jo crec que no deuen saber què és la regió de xafogó a Reykjavik, no?
No, home, sí que vam dir que havíem passat una nit tropical perquè no havíem baixat de 12 graus.
De 12 graus, nit tropical islandesa.
Sí, però clar, poder xafogó...
Xafogó no seria el cas.
El concepte xafogó...
Xafogó del
tir. Xafogó dins d'aquelles saunes naturals que tenen, no?
Sí, xafogó, sí, com diríem, term... O sigui, no...
Natural.
Sí, geotèrmica.
Geotèrmica. Xafogó geotèrmica, exactament. Podríem batejar-la així. En tot cas, mira, han arribat als 15 graus, que no està gens malament, 15,1 graus de màxima, amb una mínima fresqueta de 8,1.
Gràcies, Abel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, passar-ho bé.
Va, que avui l'hem fet treballar amb divendres a la tarda. Pep Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La setmana passada amb el Pep Martí, ja ho sabeu, que sempre repassem els que manen, i la setmana passada ens vam fixar en el sector turístic a Catalunya, i va ser molt curiós, de seguida anirem a la família que avui tractarem, eh? Però és que, clar, volia, abans de res, comentar això, perquè tu vas parlar en un moment donat de l'Hotel Mandarin Oriental, al Passeig de Gràcia.
És veritat.
Que era propietat de l'andorrana Maria Reig. I vas dir, no sé exactament com està això ara. Recordo aquesta expressió, eh?
Sí, sí, perquè estava en procés de venda des de fa temps i no trobava comprador. Hi havia possibles compradors, però no el preu que ella li anava bé. I finalment, doncs, un fons saudita, The Lion Group, que té també una part important de participació del Ritz de Madrid, doncs va picar l'AM per una xifra, segons ha aparegut als mitjans, bastant increïble, uns 240 milions d'euros. Així és que ha aconseguit coronar l'operació d'aquest hotel de luxe al Passeig de Gràcia, 800 euros l'habitació, alguna suite a 12.000 euros, no sé què els hi fan, d'alguna manera, però se n'ha sortit.
M'agrada, de l'Àlex ja ha posat música de suite. Ha dit que suite 800 euros, diu, escolta, pugem al nivell, pugem una mica a la classe. És aquesta música, no?, quan entres en una suite. No?
Sí, i un altre que fa ka-ching.
Bé, en tot
ja ens
cas...
Ja ens hem tret de sobre aquest problema que teníem, oi?
En tot cas, això, eh? Un grup saudita, eh?, una altra vegada, sí. I, que és una mica la tendència amb tots els mons, amb tots els mons econòmics. Bé, avui, una família que no té a veure directament amb el sector turístic, que és una de les famílies dels que manen a Catalunya, però sí que té a veure amb un dels grans atractius turístics del país. És un cognom que va lligat a l'obra d'Antoni Gaudí, perquè, clar, quan digui el cognom és Güell.
Els Güell.
La família Güell, clar, això vol dir el Parc Güell.
El Palau Güell.
La Colònia Güell.
La Colònia Güell. El Palau Reial de Pedralbes, que de fet era dins una finca que ells van donar, era propietat dels Güell. O sigui que estan presents, es podria fer un itinerari de la història de Catalunya a través de finques, propietats i obres seves, no? L'empresa Aslan, a la Pobla de Villet, vull dir, estan la Maquinista Terrestre i Marítima, el Vapor Vell de Sants...
Déu-n'hi-do. Bé, a veure, intentem explicar, perquè, clar, això estem parlant, els Güell és una d'aquelles nissagues que arrenquen fa molts anys, hi ha moltes generacions entremig, i avui és una cosa densa, sí, però molt important, perquè realment...
És una saga laberíntica, eh?
Clar, a veure, els Güell, més enllà de repassar, que ja repassarem algunes d'aquestes generacions, què simbolitzen els Güell dins dels que manen a Catalunya?
Els Güell... De fet, representen dues grans transformacions que hi ha hagut. El pas d'una burgesia catalanista, diguem, en el terreny cultural i polític, que ho van ser, a una burgesia bastant desarrelada, o un món dels negocis bastant desarrelat, i ara que ha deixat enrere el sector industrial i que opta una mica pel negoci més de fons d'inversió. És a dir, aquesta transformació de catalanistes a desarrelats i de sector industrial tradicional, perquè ells van apostar molt amb el ciment, per la transformació econòmica, a això que diríem ara, doncs, els fons de risc, el món del negoci. De fet, dues concepcions diferents del diner. Jo, això dels Güell, m'agrada contraposar-ho en dos personatges dels recents dels Güell. El Carles Güell de Sentmenat, que va morir fa uns anys, que era una mica l'últim burgès il·lustrat de la saga, un home... que evidentment que era de negoci, volia viure bé, era un bon vivant, però que tenia inquietuds polítiques, culturals, era un home de mecenatge, de compromís social, que també va fer política, i un dels que ara són mediàtics dins de la saga, el més mediàtic, sens dubte, que és el Joaquín Güell i Ampuero, Joaco, pels amics, que ja és un home que ja que viu a cavall de Madrid i Londres, més a Londres que a Madrid, jo diria, molt vinculat ja a un fons amb seu a Milà,
aquest investment... Potser algú li sona, diguem, en l'apartat de premsa rosa...
Perquè és molt present a les revistes del cor.
Havia sigut marit de Cayetana Álvarez de Toledo.
Ha tingut un munt de relacions amb tot tipus de sagues, sí, ha estat... segons els mitjans, havia atribuït relacions amb la Blanca Suelves, filla dels marquesos de Tamarit, amb la família dels Grinyan, i ara... l'última relació havia sortit amb alguna revista del cor amb Susana Griso i havia estat casat durant una quinzena d'anys amb la Cayetana i tenen dos fills.
És el pare de les filles,
Cayetana i Flàvia. I aquest és una mica el concepte del diner. Els que manen són la gent del diner, volen diners, tenen diners, però no els entenen de la mateixa manera tots. Per molts, els diners són una manera de construir coses. que és la burgesia més tradicional. El Carles Güell de Sentmenat, jo crec que representava aquesta burgesia que era per fer coses, per influir en el país. Per tant, ell estava al Cercle d'Economia, ell estava al Cercle Equestre, ell protegia moltes obres de tipus cultural, com van fer els seus avantpassats. Potser pel Joaco el més important dels diners són els diners. Els diners, com a fin evitat, per això el sector financer no és tant la fàbrica que creix, és la inversió que tu fas i que et donarà un benefici com més aviat millor i com més rellevant millor, no? Mm-hmm. Dos concepcions diferents del diner.
Per què el cognom Güell d'aquesta família dels que manen que avui està repassant el Pep Martí està tan lligat amb Antoni Gaudí?
Bé, perquè és una família que es fa d'or, diríem, amb els anys del modernisme. Ells comencen el negoci a Cuba, on s'instal·len al segle XIX ja molt aviat. Un dels Güell, el fundador, podríem dir, de la dinastia potent, Güell i Ferrer, començarà a fer negocis comercials al port de l'Havana i acabarà sent l'amo del port de l'Havana, es fa d'or, torna a casa, per dir-ho d'una manera, ve a Catalunya, i aleshores comença a invertir en un munt de sectors econòmics de tot tipus. I és aleshores quan un dels Güell coneix, crec que és a l'Exposició Internacional de París, però em puc equivocar, amb un artista que el recomanen, que és molt bo, que treballa bé, que és en Gaudí, se n'enamora, i a partir d'aquí ja, doncs, li comença a donar encàrrecs, li encarrega la que serà residència familiar de la família, el Palau Güell, que es pot visitar, que la família va vendre la Diputació als anys 40, finals 40, començaments dels 50, i on viuran durant uns anys fins que esclata la Setmana Tràgica i abandonen immediatament les Rambles, no? Per dir-ho d'alguna manera, com fan altres famílies poderoses d'aquell moment. Però aleshores el vincle és molt important. I, de fet, no és l'únic vincle cultural de la família. Els Comillas, que seran un dels consogres, la família Antoni López, que venen de Cantàbria, s'instal·len a Barcelona, protegiran durant un temps a mossèn Cinto, que serà capellà de la família, i a la capella on resava mossèn Cinto encara es pot visitar ara al Palau Moja del carrer Portaferrissa.
Avui demano als oients concentració, perquè si això fos un llibre, sí, diguem, hauria de ser, al principi hauria d'haver, diguem, el que seria l'arbre genealògic, no? Per dir, ara ens referim a la segona generació, a la primera generació. En tot cas, Palau Güell, no?, que era la residència, que és el primer que fa Antoni Gaudí, Parc Güell, el Parc Güell, com, o sigui, el Parc Güell també és una...
És una altra creació i és un...
Per la família Güell.
Per la família Güell, sí, sí. I bueno...
Ho dic perquè, clar, Parc Güell ara hi ha estat tothom, és el gran atractiu turístic.
És una de les altres construccions. El vapor, dic el vapor de Sants, que és molt important, perquè a partir de cert moment ells trasladen la fàbrica a la colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, que també és una obra de Gaudí, i que si algú encara no hi ha anat, doncs és una cosa extraordinària.
Més desconeguda i extraordinària.
I és molt important. Hi ha la capella, però hi ha tota la colònia industrial, perquè aleshores, com que Barcelona, ja a finals del 19, començaments del 20, començava a ser una ciutat realment socialment molt conflictiva, doncs ells van creure que traslladar el negoci fora de la conflictivitat, dels sindicats i de les vagues era aconsellable, i és una visita molt interessant a la colònia Güell, també és una obra de l'arquitecte.
Per tant, Pep Martí, els orígens de la fortuna Güell, diguem, són a l'Havana, són uns orígens indianos, no?
Indianos.
Com tants altres a Catalunya.
De comerç, de tot tipus, també d'esclavisme. L'esclavisme és una taca que no tenen ells en exclusiva, que és molt, en aquell moment estem parlant d'un món, ara pot semblar tot molt fàcil d'escandalitzar-nos, però evidentment era un món que funcionava de manera molt diferent, i el que eren els valors, doncs, no eren els mateixos que ara, no? A vegades no és fàcil posar la plantilla de valors que tenim nosaltres en aquell moment, però és cert que els Comillas es van enriquir amb tracte d'esclaus, i aquesta és una cosa, de fet, una
tracte
de les...
Tracte d'esclaus a dins de Cuba mateix,
a dins de
diguem,
Cuba,
no?
En aquest cas, a dins de Cuba mateix, perquè els Comillas treballaven amb la... Bueno, tenien tabacs de Filipines, la companyia transatlàntica era d'ells, el banc hispano-colonial, és a dir, que estaven molt vinculats amb això, i el negoci comercial en aquell moment...
Però ara m'he perdut, els Comillas i els Güell, quina relació tenen?
Els Comillas i el Güell es van emparentar. Eren consogres. Un dels Güell i un dels Comillas es van conèixer a Cuba, es van fer molt amics, van fer negocis, i finalment els seus fills es van casar. I aleshores per això hi ha uns Güell i López. Els marquesos de Comillas...
És Antonio López?
Sí, López és el nom... Clar, hi ha moltes dades avui, eh?
No, però dic, perquè Antonio López és una altra cosa que la gent pot situar, sí, que és aquell monument al final de Via Laietana, no? Antonio López, que es va retirar.
Es va retirar per esclavisme i que va provocar, per cert, una carta molt indignada del Joaco a La Vanguardia, bueno, dient que això era un autèntic escàndol i que no es podia fer, va generar un cert debat públic, si sabia, si tenia sentit treure el monument del burgès esclavista o no, no? Això és, tot és opinable. Però es van matrimoniar amb una política que era molt tradicional aleshores, que eren les aliances matrimonials entre rics, i que aleshores els donava encara molta més potència. No?
Bé, hem parlat d'aquesta part, diguem, de mecenatge, no?, en el cas de Gaudí. Deies també uns orígens catalanistes a la família, sí, Güell. En què s'expressa aquest catalanisme que s'ha anat perdent, diguem, en els Güell?
Des del començament, des de l'inici, diguem, del catalanisme polític, a finals del XIX, hi ha un sector de l'alta burgesia. Ara això jo crec que no passa tant, però aleshores sí, de la burgesia més poderosa, que es vincula al catalanisme. I, per exemple, quan es fa el Memorial de Greuges, que és la primera carta, diguem-ne, de protesta per la situació injusta que pateix l'economia catalana, que es presenta al rei Alfons XII, un dels Güell és un dels redactors d'aquest Memorial de Greuges. Quan es demana l'autonomia política, doncs també hi ha els Güell, que alguns d'ells seran polítics molt importants de la Lliga Regionalista, de Cambó i Prat de la Riba. La figura més brillant i més rellevant d'aquest sector de la família, podríem dir, és el Joan Antoni Güell i López. És el segon o el tercer comte de Güell. És un home que serà alcalde de Barcelona durant la monarquia, i quan ve la Guerra Civil és un personatge molt curiós perquè la seva actitud no va ser tampoc la més habitual dins dels que manen. Es va exiliar, evidentment, si l'haguessin agafat els primers dies de la revolució hagués estat víctima de la FAI, però quan va triomfar Franco va dir que no tornava. Va dir, vaig marxar de Barcelona per no aixecar el puny, no vull tornar per no aixecar el braç. No? I i també té paraules de molt de respecte per la figura d'en Companys quan la fusellen. No? Ara, amb ell acaba aquest compromís més catalanista, perquè hi ha el fill, que és un Güell xurruca, és una altra branca, no? Aquest ja s'instal·la a Madrid, fa la guerra amb Franco i és una altra història.
Has dit, així com de passada, com aquell qui no vol la cosa, que ara l'alta burgesia no està tan lligada amb el catalanisme. En canvi, és un d'aquells equívocs, diguem, que moltes vegades, diguem, per anar contra el procés o per anar contra l'independentisme, es diu que aquest és un moviment de la burgesia, no?
El gran poder econòmic no està gens vinculat al procés i jo crec que respecte al catalanisme han tingut una actitud sempre, des de la transició, diríem, com a mínim ambigua. No? Amb el pujolisme tenien una certa relació, però jo crec que el pujolisme representava més interessos d'una burgesia mitjana. Sí que hi ha sectors de l'empresariat que són molt catalanistes, però estem parlant de petita mitjana empresa. Abans no era així, en temps dels Güell no era així.
Bé, anem rematant-ho ja, anem rematant, diguem, anem arribant una mica a aquests nous Güell, que deies d'alguna manera, no?, que perden més la pàtina catalanista, que aquesta feina de mecenatge que havien fet, sobretot relacionat amb Gaudí, amb el Palau Güell, amb el Parc Güell, amb la Colònia Güell, etc. I arribem, no sé si en aquest personatge que ens deies abans, aquest Joaco Güell, no?, que potser a la gent li sona més per...
L'he buscat jo, l'he estat buscant. Sí, m'ha sortit de les parelles que deia.
Està forjat ja amb uns altres metalls, no? Estudia Ciències Econòmiques a Harvard, Ciències Polítiques a París...
Que té ara 50 anys,
sí,
la ratlla 50 llargs...
Sí,
o...
sí, els porta molt bé, podríem dir, no? Pel que apareix a les portades de Lola, aquesta gent sempre ho porta molt bé.
55.
Ah, doncs mira, veus, perfecte.
Sí, és del 68.
Va estar a la banca Lazard, on va fer bona amistat amb el Rodrigo Rato, que tenia altes responsabilitats també amb aquesta entitat financera. Va estar al davant del grup Recoletos. I ara treballa per les famílies Benetton i Bonomi, que són les que tenen la veu cantant dins d'aquest fons Invest Industrial que té seu a Milà. És tot un canvi, eh? Una transformació del poder econòmic. Seguir els Güell és seguir la història de Catalunya i la història del poder econòmic i dels canvis que s'han produït, diguem-ne, dins del gran patriciat, això està clar.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cosí d'Àgata Ruiz de la Prada. Perquè Àgata Ruiz de la Prada també, o sigui, Àgata Ruiz de la Prada té un títol nobiliari i té orígens catalans, també. Ara sí. no et sabria sí. dir quin marquesat té, em sembla.
Sí,
però...
és veritat, té orígens catalans. Els Güell sempre donen sorpreses. Per la part de la mare dels Ampuero, la mare del Joaco, que sí. són una família vinculada a la burgesia basca, a Neguri i al Banc de Bilbao, estan emparentats amb Paco de Lucía, l'autor flamenc. I tenen moltes branques. Ara, actualment, és una d'aquelles famílies que, esclar, com totes les sagues, estan una mica destinades a veure com el seu poder s'esvaeix, d'alguna manera, no? Això passa amb gairebé totes les dinasties. Aquí a fora, ho estem veient també amb els Kennedy, el que eren i el que són ara, no? Clar que continuen manant, clar que tenen influència, i de Güell se'n poden trobar a un munt de llocs, no? Però ja no tenen aquelles figures tan emblemàtiques. I probablement el Joaco seria desconegut si no fos per una mica de la premsa del cor, no? Seria un director financer més.
Li saps, Maria, els cognoms de la Cayetana? De l'ex-dona de Joaco Güell?
La Cayetana Álvarez de Toledo?
Uh-huh. Continua, eh?
Continua. A veure.
Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. O sigui, són dos cognoms
Marquesa
compostos.
De Casafuerte. Ella també ve d'una família...
De Onda Regambres.
De Onda...
Es deia així, eh? Irrancio Abolengo. Això tu ho recordaràs.
En efecte.
En temps del franquisme, d'aquests cognoms, si era Ondas Raigambres
sí.
i Rancio Abolengo. I això era bo, eh? Representava encara que
sigui... Em sembla un insult. Sí. Ets Rancio Abolengo?
Rancio Abolengo, no? Era bo que em dic, escolta'm, aquí venies de famílies que...
Ells mantenen, sembla, una relació personal magnífica i, en qualsevol cas, si es van acabar separant, no va ser per política, perquè coincideixen plenament en posicions polítiques molt anticatalanistes i molt a la dreta, no? Això és evident.
Els Güell continuen vivint a Catalunya, diguem, aquesta generació d'ara,
la major, no? La major part dels Güell estan ja molt desconnectats de Catalunya. Jo no sé si el Joaco conserva alguna cosa, però hi ha una branca que sí que continuen encara a la Torre Castanyer, a la Bonanova. Mhm. I tenen allà la propietat. Però, esclar, una branca. En aquests moments, esclar, la família està formada per centenars de persones i estan completament... clar, ja són cosins entre ells, com passen totes les famílies, no? Que estan, diguem-ne, molt dissols, molt estesos, per dir-ho d'una manera.
Pep Martí, escolta'm, avui et felicito més que mai.
No,
perquè, clar, és una nissaga, és una dinastia...
Molt oceànica.
És oceànic, és molt complicat, això, sense tenir a mà tot l'arbre genealògic, però jo crec que ha estat bé l'evolució, no? Veure que has retratat bé tota l'evolució d'aquesta família Güell, repassant algunes d'aquestes generacions, l'origen de la fortuna, i una mica on hem anat a parar, passant per Gaudí i també per Jacint Verdaguer, perquè, clar, com que hi ha els Comillas... No? També ha sortit Jacint Verdaguer per aquí al mig. En tot cas, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis bon cap de setmana.
Gràcies.
Una classe d'història més.
Una classe d'història més. I en queden poques, ja? En queden poques aquí. Hem de mirar a veure molt bé qui falta, eh?
Quants dies queden?
Doncs mira, dues setmanes queden. O sigui, et quedaran com a molt dues seccions. Et quedaran.
A mi se m'ha acut algun nom.
A tu se t'ha acut algun nom? Doncs a veure, ja amb qui acabarem. Ho deixem aquí. Avui a Islàndia tallant el bacallà, Àlex Arbiol, gràcies. Gràcies, Àlex, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts, el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
Sondra Radvanovski i Piot Bechaua, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák.
Tosca, Aida, Rosalca, els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat. Del 13 al 22 de juliol torna a Manresa el cicle de músiques amb ànima Sons del Camí.
Joan Dausà, Judit Nederman, Manu Guix, Anna Urpina, Enrio i Berta Sala ompliran de música els espais en petjada ignasiana de Manresa.
Aconsegueix les teves entrades a sonsdelcamí.cat i deixa't inspirar pels sons de Manresa, al cor de Catalunya.
Vine al Bijàs Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Bijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a bijaspenedès.com.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge B. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a la perla de l'Àfrica. Us portarem fins a Uganda. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies a RAC1.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.